Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure. Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de la doctora Luján Comas.
Els seus ulls desprenen allò que cerquem tant els humans: pau i amor. Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra, especialitzada en anestèsia i reanimació, alhora d'altres especialitats complementàries com l'homeopatia, la teràpia neural, sinergètica i medicina holística. Sòcia cofundadora de l'associació Merry Human Life per l'evolució de la consciència, on avui estem, amb el viure des de l'essència, des del compartir. I m'encanta sentir que vosaltres també hi sou, estimats ullents. Estimats ullents i companys de viatge, no ens en oblidem. Doctora Luján Comas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Glòria. És un plaer estar amb tu i amb vosaltres.
Doncs nosaltres estem molt agraïts que obris les portes del teu espai. Benvinguda al programa.
Gràcies.
Com et sents?
Molt bé. Molt bé, perquè m'encanta poder compartir aquests altres valors i aquesta altra manera de veure la vida i de viure la vida.
Si em permets, et puc tutejar.
Sisplau.
Encara estarem una miqueta més a prop, així.
Sí.
32 anys en un hospital públic. Quina causa va fer que provoqués el final en aquesta etapa? Què la va provocar?
Per una banda, jo ja portava molts anys fent la medicina que a mi m'agradava, que era la medicina del ser. I per una altra banda, vaig tenir una sèrie de problemes, com va ser que tenia a la meva filla ingressada a França sola i amb una amenaça d'un part prematur. I vaig demanar a l'hospital un permís sense sou. A més, havia mort el meu pare, la meva mare va tenir un Alzheimer justament en aquell moment.
Déu-n'hi-do.
I no m'ho van donar. Llavors, a mi em semblava que no podia ser, que davant d'uns valors eren més importants els valors que tot lo demés, uh-huh. I que la meva filla em necessitava. Llavors, vaig renunciar a aquests 32 anys amb totes les conseqüències, no?
És de gran valentia.
Pues una mica sí, perquè un no ho deixa així com així.
I no vas pensar en algun moment on m'estic ficant, què em passarà?
No.
Tenies
en cap moment.
Fe.
Fe absoluta amb la vida.
Dius que lo important no és el diagnòstic, sinó la persona, el que sent, el que pensa, el que desitja.
Absolutament, perquè nosaltres, o com jo concebo la vida i la malaltia, és des d'un altre punt de vista. No és un símptoma ni és una malaltia, és la malaltia o el símptoma que té aquella persona. I aquella persona té una manera de veure la vida diferent, amb unes emocions, amb uns pensaments, i que tenen relació amb aquell símptoma o amb aquella malaltia. I poder ajudar el pacient a elevar la mirada i adonar-se d'altres coses que també s'han de treballar, doncs per mi és molt gratificant.
Clar, podem dir que moltes vegades el cos i l'ànima no van en la mateixa direcció, no?
Però és per desconeixement, perquè pensem que la malaltia és únicament del cos. Uh-huh. No pensem que l'altre tingui res a veure.
Aleshores, a partir d'aquí, hem d'anar a la causa del problema.
Clar, hem d'anar a la causa sempre, per suposat que si una persona ve amb un dolor, hem de treure el dolor. Però hem d'anar una mica més enllà perquè el malalt se n'adongui de quines són les causes que hagin produït aquest dolor, i això pues, té una manera de solucionar-se sempre.
Uh-huh. De fet, portes molts anys ara practicant la teràpia neural.
Sí.
Què és la teràpia neural, doctora Luján?
Per mi, la teràpia neural és l'eina més eficaç i més ràpida que m'he trobat mai. Simplement desbloqueja. La teràpia neural actua sobre el sistema nerviós vegetatiu. Aquest sistema nerviós vegetatiu és el sistema nerviós, diguem-ne, autònom, o sigui que va per lliure. Aquest sistema nerviós autònom és el primer que es va desenvolupar en la evolució del cervell. Uh-huh. És el cervell més antic, que és el que es dedica a la supervivència. Després, en aquesta evolució, es va desenvolupar el cervell mamífer o el sistema límbic, que és la part emocional. I, per últim, es va desenvolupar el cervell humà, uh-huh. que és aquesta capacitat que té de reconèixer, de reflexió, de prendre decisions. Però aquest sistema nerviós vegetatiu o autònom té relació amb el pensament, amb el sentiment, amb l'hipotàlam, o sigui, amb tot el sistema hormonal, té relació amb la pell, té relació amb la memòria.
Ho comunica tot.
Absolutament tot.
Parlem des de l'origen d'aquest sistema nerviós, sí? Podríem dir que estem anant a l'essència del ser i el que fa, corregeixi'm si m'equivoco, sisplau. O sigui, la teràpia neural ens fa connectar amb la nostra essència, podríem d'alguna manera, i desbloquejar el que nosaltres venim a fer realment. Ens podem trobar amb molts obstacles, amb moltes pors, amb moltes situacions bloquejants en el nostre interior, i el que provoca la teràpia és desbloquejar, és fluir. És quina fluir. Imatge li podries donar?
Jo sempre dic que la teràpia neural és com un riu, que l'aigua ja sap per on ha de passar, però un dia cau un tronc, aquest tronc deixa passar aquesta aigua, però aquesta aigua porta plantes, porta fulles, porta pedres, i arriba un moment que l'aigua no pot passar. Llavors, l'aigua té una força i ha de buscar un camí de sortida i pues, va als camps veïns i fa malbé les collites. Uh-huh. La teràpia neural és tan senzilla com treure el tronc. L'aigua ja sap per on ha de passar. Jo penso que quan tu desbloqueixes, ja la natura sap com solucionar aquell problema. Quan tu tens una tallada, no li dius a les plaquetes que vagin allà i que taponin. Uh-huh. Ja la teva natura sap que ha d'anar allà. Igual, davant de qualsevol problema, si tens una infecció, tens la febre que actuarà de defensa al front d'aquests bacteris. Pues la teràpia neural és totalment inespecífica, però és retrobar la teva força vital. I això, el desbloquejar i desbloquejar físicament i emocionalment, et pot fer que tu et retrobis.
Amb tu mateix.
Amb tu mateix.
Com es porta a terme aquesta teràpia? Quines...
Es necessiten unes punxadetes.
Ah, el que a vegades ens agrada
sí,
tant.
Sí, però són punxadetes normalment molt superficials, amb una agulla molt fina, i es posa un element sempre el mateix, que és procaïna. La procaïna és un anestèsic local, però que ja no es fa servir com a anestèsic local perquè no té potència. Uh-huh. I a més, nosaltres dins de la teràpia neural ho diluïm moltíssim en suero fisiològic. No ens interessa el seu efecte anestèsic, sinó el seu efecte com a molècula dielèctrica, és a dir, que té un positiu o un negatiu a la seva molècula. Llavors, quan tu ho deixes en el cos, la cèl·lula que està bloquejada, uh-huh. que no deixa passar la informació, agafa la molècula, el positiu o el negatiu que necessita, i torna a repolaritzar-se, és a dir, que passa la informació.
Podem dir que treu el tronc de l'aigua perquè pugui continuar fluint l'aigua, l'energia del propi cos.
Una cosa que no he dit és que normalment els bloquejos estan en les cicatrius i en la boca. Les cicatrius perquè sempre quan tu t'operes o t'has fet mal hi ha una etapa de la vida que estàs vivint. A lo millor t'has separat, a lo millor aquella cicatriu d'aquella operació que t'havien dit que estaries un dia i estaries a casa, doncs t'has passat un mes a intensius. Totes aquelles coses guarden una memòria.
O sigui que les cicatrius que tenim en el nostre propi cos, a vegades no per mostrar que som més valents, no? Sinó que hi ha una informació allà que probablement és bo de desbloquejar-la.
Absolutament, perquè després té conseqüències a una altra part del cos.
Ja estic veient els oients mirant-se les seves cicatrius i comptant-les, no? O sigui, seria interessant de fer que fluís l'energia que passa.
Moltes vegades un dolor que estan fent un tractament correcte i no funciona, moltes vegades és un punt interferent. I moltes vegades també, com no funciona el tractament, s'acaben operant una altra vegada i no funciona el tractament.
Ara, quan diu allò d'operar, suposo que amb la quantitat d'anys que portes treballant amb la teràpia neural, et deus haver trobat amb moltíssims casos i casos molt sorprenents, que inclús estaven a punt de passar quiròfan i que s'han quedat a les portes.
Absolutament. Tinc un cas molt curiós d'una senyora de 70 i pico, 75 anys, que venia amb unes fèrules a les mans perquè tenia els primers dits d'ambes mans que no els podia moure. Ja tenia hora d'operar-se i ella em deia que sentia com si un gos la mossegués i li arrenqués la carn. Eren uns dolors enormes.
Terrible.
I vaig indagar una mica en la seva història. Aquesta dona, pues, quan era molt jove, es va quedar embarassada, va tenir 5 fills, però en el segon embaràs va caure i es va clavar la pota d'una cadira al malic. No es va poder operar perquè estava embarassada i de seguida d'aquest embaràs va tenir una altra amb la qual cosa tampoc es va poder operar. Des de llavors no deixava que ningú li toqués el malic.
I a posterior,
fent la teràpia neural en aquest malic, és a dir, punxant superficialment a sota de la pell a la cicatriu d'aquest malic, immediatament, perquè això és una cosa de la teràpia neural que es diu reflexa en instants. En un moment, aquesta senyora va dir, no tinc dolor, ja no tinc dolor. Però em deia, i com és possible, com li dic jo ara al cirurgià, al traumatòleg, que vostè m'ha punxat aquí al malic i se m'hi ha anat el dolor de les mans.
És impressionant.
Sí.
Com està tot vinculat? Com està tot relacionat?
Absolutament tot, perquè tot està relacionat pel sistema nerviós.
Doctora Luján, com creus que podem anar caminant cap a aquesta sanació tan desitjada, cap a aquest fluir d'una vida més en pau? Estem en un moment de molts de canvis i el sistema nerviós moltes vegades se'ns apodera, no? Què utilitzes? Què utilitzes tu en moments de més nerviosisme? On busques la pau?
En el meu interior, perquè hem de trobar la pau a dins de tal manera que no canviï a pesar de les circumstàncies externes. O sigui, que tu puguis estar en pau davant de qualsevol situació, davant de qualsevol persona, que tu puguis estar totalment en pau.
Com ho podem aconseguir?
Primer, amb la consciència. És a dir, adonar-te de que la vida és un regal meravellós, que tot el que ens passa és pel nostre bé, per un aprenentatge, i aprendre, ja dic, a no veure res de negatiu i a viure el moment. Viure el moment vol dir viure des del cor, perquè el cor és l'única cosa que està en el moment, està en l'instant. Per al cor, cada batec és un altre instant nou.
És un renéixer.
Ja ha passat. I penso que aprendre a viure des de l'amor, des del cor i des de la consciència, de l'aquí i ara, és la millor manera de fluir amb la vida.
Tot passa per alguna cosa.
Absolutament tot. Amb la meva experiència, tot ha tingut alguna raó i aquestes raons fan que tu canviïs moltes vegades de camí, que aprenguis moltes coses i tot és per alguna raó, per alguna bona raó.
Sempre hi ha la bona darrere.
Jo, a la meva vida, que m'han passat moltes coses, tot és per bé.
Has canviat moltes vegades de camí, Luján?
Moltes. Moltes, perquè jo flueixo amb la vida. Llavors, quan la vida va cap a un camí o em bloqueja algun camí, sempre penso que és per protecció i perquè he de canviar de camí o no és el moment o no és l'hora.
Consideres una persona forta?
Forta i afortunada.
M'encanta. El que ens passa probablement és que moltes vegades no vivim la vida que ens toca, no? Aquest bagatge que ens agrada portar, aquesta motxilla, com podem fer per deixar-la anar una mica, la motxilla? Perquè, clar, és molt bonic tot això, no? El fluir de la vida, però portem un bagatge d'experiències que a vegades no li podem veure el cantó bo. Com podem continuar fluint millor? Com podem descarregar aquest bagatge a part de veure la part positiva?
Primer de tot, hem d'entrar dins de nosaltres.
I com podem entrar dins de nosaltres?
Pues, moltes vegades és a través de respiracions, fins que trobis la pau, altres vegades és a través de la meditació, del silenci. Cadascú ha de trobar la seva manera. Per altres persones, fer exercici, que pots treure tots els problemes i estar en pau.
A la consulta trobes que ens estimem poquet?
Sí, perquè no ens han ensenyat a estimar-nos i nosaltres no hem après. I portem moltes coses de la nostra infantesa, portem molta motxilla, com tu deies abans, però motxilles que a vegades no són nostres. Fem les motxilles de la parella, agafem les motxilles de la família, dels fills, i potser no ens toca.
Potser si aprenguéssim a mirar una miqueta més cap a dins nostre, podríem agafar una altra perspectiva de la pròpia vida, no?
Sí, i jo sempre dic que quan has de prendre decisions, sempre la decisió correcta és la que dins del teu interior et doni pau. Si no et dona pau, potser no és.
Podríem dir tornar al fet d'escoltar el cor.
Escoltar el cor, absolutament.
I el que es fa des del cor no és dolent, no?
És que el cor és, per mi és la base de tot. És el cor és el que et dona vida, el que et dona alegria, el que et dona força, i a través del cor tu estableixes un camp electromagnètic que és atractiu si tu estàs en pau i estàs en el cor, i t'ajuda a estabilitzar a tothom que estigui al teu voltant.
S'emmeneix, perquè de fet som energia i és
sí.
El que transmetem.
Sí, sí.
Doctor Luján, també parles molt sobre la vida, sobre la mort. No? Què creus que hi ha més enllà del que podem tocar, veure, podem sentir que hi ha més enllà, no? Més enllà de la vida?
Bueno, continua la vida.
Continua la vida?
Continua la vida. Hem fet molts estudis sobre el tema, ara amb la doctora en metafísica Angie Carmelo. Hem escrit un llibre que segurament sortirà al juny, i és des de la vida, del coneixement de la vida, de la ciència de la vida i de l'amor, a la transcendència. Però per demostrar que la vida continua, que la mort no existeix, és simplement un canvi a altra dimensió, que si no ho veiem no passa res, perquè tampoc els pensaments els veiem i existeixen. Okay. O sigui, no pots dir que no existeix la mort o que no existeix una sèrie de coses, una continuació de la vida, perquè no ho veiem. Però els testimonis de tota la gent que ha tingut aquestes experiències properes a la mort, les experiències de tothom són iguals. És una sensació de que estàs complet, una sensació de que et veus o et veus que m'estan reanimant, que escoltes, que veus, inclusiu els cecs de naixement,
veuen
i veuen colors, i tot això es pot demostrar en estudis que s'han fet, com el doctor Pim van Lommel, que és un cardiòleg holandès, que ha fet la primera experiència en estudis prospectius, és a dir, no que estàs recollint informació de persones que han tingut aquestes experiències, sinó que serien retrospectius els estudis, sinó que tu primer fas tot el que tu vols de l'estudi i, segons aquest estudi, reculls els casos allà al davant, amb persones que estan allà, que poden dir que allò que explica la persona
és
veritat, i es fan estudis al llarg de 10 anys. Aquest estudi del doctor Pim van Lommel és un estudi que es va fer en 10 hospitals de Holanda, i s'han recollit 344 casos, dels quals un 18% va tenir aquestes experiències properes a la mort, i es descarten que puguin ser per la falta d'oxigen, per la medicació, per l'edat, per la cultura, per les idees religioses. Es descarten tots aquests factors. I el que sí és que tota aquesta gent que ha tingut aquestes experiències ja no té por a la mort. I que quan tornen, dediquen la seva vida a fer alguna cosa que tingui sentit i generalment per ajudar els altres.
Que bonic, no? I el fet també aquest de que probablement l'objectiu del llibre és aquest, no? Fer-nos sentir la mort més a prop. Sí. Moltes vegades no li trobem sentit, moltes vegades quan veiem mainada, quan veiem nens, quan veiem persones que encara són molt joves, o sí, inclús el patir abans de la mort, que això és un altre, sí, tema, no? Però el fet de la sortida d'un ser estimat, jo dic, no estem preparats, no? Probablement el que estem visquent ara, aquest segle XXI, és que ens comencen a arribar informació perquè no li tinguem tanta por a la mort, perquè ens sentim més preparats i perquè alhora ho relativitzem més una mica tot plegat, no? Sí. Una vegada tornem al fet aquest de que estem aquí per aprendre, la vida és un viatge, és un trajecte en el cos, en l'ànima, sí, no? Vull dir, amb quin objectiu sents que heu escrit aquest llibre amb la doctora Angie Carmelo? Amb què et sentiries satisfeta?
Mira, jo d'entrada a treure por a la mort, perquè la mort jo penso que és l'únic tabú que encara existeix. A la societat és un tema que no li agrada parlar. Tothom fa estudis sobre com viure més, però no sobre què passa en el moment de la mort. I, bueno, és important canviar aquest objectiu, però també penso, almenys a mi m'ajuda molt, és a viure amb l'amor present en el dia a dia. És a dir, que quan tu vas a dormir és un tipus d'amor que tu tens en el dia a dia. Llavors això t'ajuda a relativitzar tot molt al llarg del dia, a veure que tens únicament el millor aquell dia, que únicament tens el moment present, perquè tu no saps el que passarà després. Llavors t'ajuda a veure les coses que realment són importants, estar en el cor, perquè tot el que queda és allò que et portes en el cor i el que deixes al cor de les persones. I t'ajuda, doncs, potser si has de reganyar a un fill, doncs, dir-li el que ha fet malament, però també dir-li després que l'estimes, que no té res a veure.
No ens oblidem de dir que l'estimem.
Sí. I tu penses, bueno, si aquest fill estigués mort aquesta nit, jo com actuaria? O si jo m'hagués d'anar aquesta nit, què voldria que la meva família guardés de mi? Que estigui la casa més arreglada o no, o que em preocupi de coses que no tenen realment valor. Llavors aprenem a viure des d'un altre punt de vista, des del cor.
Des del cor, des d'aquest punt de relativitzar les, sí, situacions. No? Hi ha, sí, unes paraules que, quan parlo amb tu, m'encanten, no? I m'han quedat molt inertes. A mi és fluir, deixem que flueixi. Calma, tot es anirà posant al seu lloc, no? Aquest fluir, no? Com el sents? És que és una meravella, perquè hi ha algú que ho dius d'una manera que realment t'ho creus, no? I ho adquireixes en el teu dia a dia, no? Que tot està bé, tu és.
Perquè jo crec en la vida. I jo crec que la vida ens sap més que nosaltres. I a vegades ens posa en unes situacions complicades. Però si tu creus en la vida, dius, alguna cosa he d'aprendre i segur que em posaràs les solucions. És simplement acceptar i estar atenta. Estar atenta perquè les eines, les persones, les situacions venen.
Hi ha molta lletra petita, Luján.
Què vols dir?
Molta lletra petita. Jo li dic lletra petita, no? Perquè és el fet d'aquest estar alerta, no?
Sí.
Estar alerta de la vida, estàs caminant, veus un rètol que t'està responguent a algú que potser havies pensat. A vegades ens podem, jo pregunto, ens podem formular preguntes i el propi univers ens respon, que no s'espantin els oients, però jo sé que això passa, perquè això se'n diu sincronia, sí, i és aquesta... Perquè la vida tot és molt més senzill, no? Aleshores, jo li pregunto a la doctora Luján Comas, com podem preguntar a l'univers com ens pot respondre?
Bueno, primer de tot, jo això no trobo que sigui lletra petita.
És lletra gegant.
És lletra gegant.
Va,
després, jo sempre pregunto a la vida i la vida em porta la contesta, la resposta molt divertida i, a més, molt ràpidament. A vegades em faig una pregunta i veig un autobús i posa un missatge, però un missatge que per mi és resposta a allò. O estàs en un ascensor i et trobes a una persona que no coneixes de res. I a lo millor et diu una cosa que no ve a cuento. I dius, i això és resposta
d'una altra cosa que potser
tu has preguntat.
O potser et ve posterior.
O potser.
A mi el que em ve dir-te és, hem d'estar més oberts a la vida? Hem de deixar una mica més de costat potser els judicis, perquè si ens passem tanta vida jutjant, fent judicis sobre el que vivim, el que veiem, no ens deixa veure més enllà del que hem vingut a fer, no? sinó si estiguéssim més atents, si estiguéssim més en pau, veuríem que la vida ens estima i ens acompanya, no? Abans de dir lletra petita, ja ho sé per què t'ho he dit, perquè és una lletra molt gran, però és que moltes vegades sembla que sigui molt petita perquè no la veiem, no? Necessitem parar per poder-la sentir.
Sí, però resulta que el que busca, troba. I el que no busca, ja pot ser la lletra petita o grossa que no la veu. O sigui, el primer és aquesta búsqueda. Segon és creure. I tercer, estar atent. Però moltes vegades el que dius tu dels judicis i tot això és mental. La ment t'ha de donar aquesta visió i és bona la ment. Però no ens hem de guiar únicament per la ment. Hem de baixar la ment al cor i sentir amb el cor. Llavors no t'equivoques. Jo sempre dic que la resposta a qualsevol cosa és la que et doni pau, que et doni pau al cor.
I alhora som el que pensem? Creus que som el que pensem? El que estem projectant amb la nostra ment?
A veure, això és una mica... Perquè jo penso que la ment ens limita o ens pot donar un horitzó molt obert. Llavors hem de valorar i revisar les nostres creences. Perquè segons el que creiem, creem. I les nostres creences moltes vegades no són ni nostres. Som dels nostres pares, de la nostra societat. Realment hem de veure i revisar totes les nostres creences. Són nostres o no? Això em limita o no? I generalment els judicis ens limiten moltíssim.
Alhora també, dins d'aquesta revisió, ara estem en una era, en un moment on volem constantment, estem parlant del positivisme, de la importància de ser positiu, de la importància de parlar des de lo positiu. Jo m'he trobat inclús persones que m'han dit, escolta'm, poder t'estàs excedint de ser positiva, no? Què en penses al respecte? Som excessivament positius?
La gent no és excessivament positiva, però et poden dir que ets excessivament positiva perquè per ells és un reflex de lo que a lo millor no tenen. Però tu has de mirar si la vida conflueix al teu voltant i si no tens aquests pensaments positius, com funciona? Quan alguna vegada estàs en el camp de la víctima i que tot és negatiu, la vida et portarà tot negatiu perquè continuïs sent víctima. Quan tu ho veus tot positiu, saps veure-ho, les possibilitats, saps veure l'altra part. Totes les monedes tenen dues parts. Però nosaltres ens podem quedar per una decisió en un costat o en l'altre. Llavors tu decideixes veure lo positiu, però realment es materialitza. No és que estiguis penjada a dalt. No, no ets una somiadora. No, això es materialitza en la vida. Això és demostrable.
Fantàstic, que bé. Com diem, no? I és un aprenentatge constant, portes un bagatge molt important a diferents nivells, familiar, professional, ets una gran dona, una dona molt valenta, la que jo, a més, admiro moltíssim.
Moltíssimes gràcies.
De fet, no només jo, moltíssima gent. Però segur que hi ha hagut, Luján, algun aprenentatge que se t'ha resistit més que d'altre. Que has dit, ostres, torno a caure aquí. Què és el que li costa més a Luján Comas?
Bueno, la vida és una decisió completa en cada moment i en cada situació. Però a vegades les relacions. Perquè, clar, tu penses una cosa i t'has d'enfrontar, entre cometes, a altres pensaments, altres maneres de viure la vida, que a vegades et dificulten viure la teva. I, clar, pues, llavors aquí pot estar...
Aquí és on tot costa més de poder...
De poder fer el que jo vull.
Perquè potser ets...
Com jo crec, no?
Perquè igual has sigut molt cordial i el fet de ser tan cordial t'obstaculitzava poder-te posicionar, podríem dir?
En alguna època de la meva vida, sí. Possiblement sí. Ara no.
O sigui que aquest aprenentatge el tens bastant superat ja.
Sí. Home, jo penso que contínuament anem aprenent i el que no podem és mirar enrere amb els ulls d'ara, perquè, clar, cada vegada en sabem més i ens jutjaríem situacions abans que hauríem fet d'una manera diferent.
Bueno, i que gràcies a aquelles situacions som el que som, no?
Exactament.
Fem una parada en el camí?
Fem-la.
I m'agradaria que em definissis la vida amb un parell de paraules. Què és, per Luján Comas, la vida?
És saviesa i amor.
Una melodia que t'arribi al cor, una música.
El cànon, de Pau Chabel.
Un museu?
Varios.
Varios, però...
però el MoMA.
Un país on sentis que hi has deixat part del teu cor.
Pues no ho sé, la veritat. Jo estic bé aquí, però m'he sentit bé generalment a tot arreu. O sigui, com si part meva, com si jo ja ho coneixés.
Yeah.
Per exemple, en Amèrica del Sud és com si jo ja ho coneixés.
Vas estar molts anys visquent a Amèrica del Sud?
No.
No?
No, no. He estat a vacances. He viatjat molt.
Has viatjat molt.
Però vivint no. El meu marit era d'Amèrica del Sud, però vivint no.
Aleshores, podríem dir que et sents ciutadana
del món.
Una activitat que et regeneri.
Respira. Amb consciència em regenera, absolutament. Meditar em regenera, absolutament.
Ara hi ha un... comentaves que hi ha una cosa que fas cada matí, que estàs descobrint, que et va molt bé. M'agradaria molt de poder-ho compartir perquè, ostres, sí, ens en podem beneficiar més persones.
Home, és increïble. És cada matí, a les 7 del matí, surto a la terrassa a respirar. Jo, és la millor teràpia, tant com a medicament, com per treure efectes secundaris de fàrmacs, com per revitalitzar-te. I consisteix en seure, però amb l'esquena recta, sense tocar
el respaldo,
sí. I els peus a terra, les cames separades i les mans a sobre de les cuixes. Si fa molt de fred, et poses una manta, una bufanda, el que sigui. I comences a respirar sentint l'aire fred com entra i com surt calent. Llavors jo em poso al mòbil mitja hora i el que respiri en mitja hora. Per suposat, venen molts pensaments, els deixes. I tu et centres en respirar el més llarg, el més suau i el més fondo possible, sentint que l'energia de la vida entra i et cura, et regenera.
El prana.
El prana. I que surt tot allò que et pesa.
Depures.
Depures
des de la respiració.
Des de la respiració. I no és que llencis brutícia a l'aire, sinó que l'aire, igual que la terra, té la capacitat de regeneració.
Vam dir que transmuta.
Transmuta.
Ens notem, eh? Un tacte.
Un tacte. Pot ser la seda.
Un sabor.
Coses difícils.
Sí?
Perquè a mi m'agrada tot. Però pot ser el mango.
I una olor.
El jasmí.
Una mirada.
La dels nens.
Innocent.
Innocent.
Una estació de l'any.
Mira, abans no m'agradava ni l'hivern ni la tardor. Ara m'encanten. És que ja t'he dit que m'encanta tot. Llavors, quan toca la tardor i veig les fulles d'aquells colors, m'encanta. L'hivern, penso que és un moment d'entrar dins d'un, de fer més respiracions, més meditacions, de preparar-te les teves arrels interiors cap a la primavera, perquè tinguin
bons, força.
Força i flors i fruits.
Sí.
I no, m'agrada tot, i la primavera i l'estiu.
El canvi d'estació també, no? Probablement aquest punt de treure'ns de la rutina i començar a veure el color o,
sí,
o la primera jaqueteta del setembre,
sí,
no?
Quan
comença a fer fresqueta.
I la llum, m'encanta.
Un llibre que tinguis a la tauleta?
Tinc diversos.
El que més et suggereix en aquest
moment? En aquest moment estic llegint Ressonància, de Yas Mujin.
Doncs bé, doctora Luján Comas, hem arribat al final del Viure des de l'Essència. Hem parlat, hem conversat a diferents nivells perquè el rellotge ens marca, vulguis que no, estem aquí i toca marcar les pautes. Però abans m'agradaria preguntar-te una vegada més sobre la soledat. Estem en un moment que hi ha molta soledat, la gent se sent molt sola. I quin medicament donaries a l'ànima, als humans, als sers, per poder dir no estem acostumats a estar sols? Fugim de la soledat i probablement ens agafaríem a qualsevol cosa, situació o persona abans de sentir-nos sols, i això és una trampa molt delicada. Què li diries a una persona que en aquests moments se senti sola, no se senti acompanyada? Quina medicina de l'ànima li podries dir?
Podria dir moltes coses. En primer lloc, que penso que és pitjor estar sola en companyia que estar sola. En segon lloc, que hem d'aprendre a viure aquesta soledat, perquè ens hem de trobar nosaltres. O sigui, el treball d'aquesta vida, per mi, són les relacions. I la primera relació és amb nosaltres. És aprendre a estar sols amb nosaltres, a estimar-nos, a acceptar-nos, a no culpabilitzar-nos de tot, a treure'ns el partit. És això. I és aprofitar aquests moments de soledat per estar amb nosaltres i estar bé. I fer tot el que tu pensaries que havies de fer o que havies de fer amb un altre, fer-lo amb nosaltres.
Podríem dir el permetre'ns. Permetre'ns que sigui sí. des de nosaltres, que no necessitem sí. que un altre ens digui el que hem de fer.
Exactament.
Un altre no ens ha de donar el permís. Hem d'aprendre a donar-nos nosaltres mateixos.
Ser feliços amb nosaltres, que no necessitem algú per obtenir la felicitat.
Doncs jo crec que amb aquestes paraules ens podem posar la cirereta del programa. Permetem-nos a nosaltres mateixos ser feliços. Moltíssimes gràcies per ensenyar-nos a alimentar l'ànima una miqueta més, aquest nostre gran tresor. I m'agradaria acabar amb una frase teva, doctora Luján, amb una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia, que quan tu et lleves al matí et doni coratge. Quina frase t'acompanya?
Jo sempre em dic gràcies perquè sempre tinc tot el que necessito.
Moltes gràcies, doctora.
Gràcies a tu.
Gràcies per donar-nos part del que necessitem. Fins sempre.
Gràcies. Fins sempre.
El pensament de la setmana. L'enveja de les persones mostra l'infelicitat interna. La seva constant atenció al que fan o deixen de fer els altres es converteix en una necessitat davant la seva infelicitat. Arthur Schopenhauer. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.